Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Té tota la raó, Marshall. No hi ha res on s'hagi pogut enfilar per saltar, o sigui que no pot ser un suïcidi, ha de ser un assassinat. Però sembla que l'assassí ha mirat d'arrossegar aquella bala de palla fins al costat del cadàver, potser per suggerir un suïcidi.
Si m'estimés de veritat, deixaria de relacionar-se amb aquesta gentussa amb qui l'he vist últimament. Vull dir aquell parell de trinxeraires que estaven amb vostè a l'òpera l'altre dia, i m'alegro molt que no siguin en aquest vaixell.
No et recloguis en el silenci. Ets una ombra del que va ser. Alè i prou, una reina que fa riure. On és el teu marit ara? On és el teu germà? I els teus dos fills? On és l'alegria?
Avui ens acompanya l'actriu de doblatge més gran d'edat que hem entrevistat, i és que està a punt de fer 91 anys. Ella va començar a fer doblatge fa més de 60 anys, als anys 50, i va fer molt doblatge en castellà, naturalment, i amb l'arribada de TV3 també en va fer de català. Segurament el personatge que més notorietat li va donar va ser la senyora Fletcher, de S'ha escrit un crim, interpretat per Angela Lansbury. Però també ha posat la veu a actrius com Maggie Smith o Margaret Dumont i fins i tot a personatges com Angela Channing, de Falcon Crest. Marta Martorell, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, de res, no es mereix.
Com estàs?
Estic bé, perfecte.
Aquesta és la primera entrevista que fem fora de l'estudi. De fet, estem a casa teva,
sí.
al centre de Barcelona. Sempre has viscut aquí a Barcelona?
Sí, sempre, sí. Mm. Bueno, vaig estar una temporada a Madrid per treballar a la ràdio amb el Bobby de Glaner, però va ser 2 anys.
Sempre s'ha dit que Barcelona és una de les millors ciutats del món on es fa doblatge.
Es feia.
O es feia doblatge? Ah, perquè ja no?
Ha variat molt, ha canviat molt tot. Ara, abans es feia tot, treballàvem units, cada take, i ara no, ara ho fas per separat i bueno, moltes coses.
Quina era l'època daurada del doblatge per tu?
Ah, jo quan vaig entrar... Era una època molt bona. Hi havia primeríssimes figures. Jo recordo que em llevava a les 8 cada dia perquè sabia que la senyora Carmen Robles, que jo l'admirava moltíssim, començava una pel·lícula i me n'anava cada dia, encara que no estigués convocada, a escoltar-la.
A quin estudi era?
A la Veu d'Espanya.
Pot ser que això fos a finals dels anys 50?
Podria ser,
perquè
jo encara era soltera.
I, per tant, vas començar més o menys cap a aquella època?
I... Sí, vaig començar a doblatge, sí, però a la ràdio i teatre jo ja estava llicenciada de l'institut i havia fet teatre i televisió, i el doblatge va ser una casualitat que em truquessin i vaig anar.
Quins professionals hi havia? Quins mestres hi havia en aquells inicis, quan tu vas començar?
En aquell moment, tots eren mestres. La Elsa Fàbregas, l'Arseni Corselles, el Joaquín Díaz, el Felip Penya... Eren tots, tots. Devia tenir uns 20 anys.
Uh-huh. I quins estudis hi havia que ara han desaparegut, però els primers on vas començar tu a fer doblatge?
Jo vaig començar a Veu d'Espanya i després a Parlo Films, al carrer Diputació.
Al carrer Diputació?
Sí.
I allà què vas fer? Recordes alguna...?
Allà vaig fer la sèrie de la Angela Lansbury, uh-huh. El S'ha escrit un crim. La vaig començar, després vaig estar fent-la anys, perquè venia a tongades.
Per tant, la Veu d'Espanya, Parlo Films... Algun altre estudi així d'aquella època que recordis?
Després hi ha Sonobloc. Sí, hi havia el Daura, al carrer Palai.
Sony Graf.
Hi havia... Bueno, ha canviat de lloc també, ara no està... al carrer Palai, molts, hi havia molts, i hi ha hagut molta varietat han obert i han tancat estudis.
D'aquells inicis, dels anys 60, 70, recordes alguna pel·lícula en especial o la primera que et fes il·lusió?
La primera va ser una que feia una nena. Una nena que es deia, la pel·lícula es deia La màscara submarina. Es va doblar a La Metro.
Un altre estudi que no hem mencionat,
sí.
On només doblaven pel·lícules de La Metro Goldwyn-Mayer.
Sí. I després, quan em van cridar perquè anés a fer una actuació perquè havia fallat una actriu, va ser Vencedores o Vencidos. I van quedar contents perquè ja em vaig quedar per repetir.
Després, als anys 80, va arribar el doblatge en català,
sí.
amb TV3. En aquell moment, com va rebre poder treballar en català, perquè fins aleshores no ho havies pogut fer?
No, però jo havia fet teatre en català i no em va costar res. No em va costar res. I el primer que vam doblar, crec jo, en català, va ser el Dallas.
Aniré al jutjat i revocaré el testament. Tinc intenció de vendre la Winoy.
Dallas!
Amb l'Arseni Corcelles.
Amb l'Arseni, la Roser Coscolla, moltíssima gent.
I què recordes de Dallas i d'aquell doblatge?
Va ser meravellós. Era fantàstic. Estava molt ben ajustada i donava gust fer-la.
Després va arribar Hotel Fawlty.
Hotel Fawlty.
Amb Ricard Solans,
sí.
I Maife Gil, i allà tu també vas fer un petit personatge,
sí.
Que no sé si en recordes,
sí.
I també va participar una altra actriu, que és l'Elvira Jofre.
Sí.
Tu la recordes, l'Elvira?
Sí, sí, sí. La vam doblar moltes vegades juntes, sí.
El jurat ha seleccionat com a finalistes les 10 parelles següents. Número 3, 7, 8, 9, 11 i 19. Senyores i senyors, els desitjo molta sort en l'últim tango.
Elvira Victoriano i Aragonès, coneguda amb el nom artístic d'Elvira Jofre, va ser una actriu que va néixer a Barcelona el 16 de març de l'any 1915. La primera vegada que va trepitjar un escenari va ser el del Teatre Romea amb només 9 anys. Començant així una carrera artística que la portaria a treballar inicialment en teatre, als anys 20 amb la companyia instal·lada al Teatre Novetats, dirigida per Carles Capdevila, i posteriorment amb la companyia Jofre Gené, creada conjuntament amb el seu marit Pere Gené, a la dècada dels anys 30 i en funcionament fins als anys 60. En doblatge va estar molt lligada a l'estudi de la Metro Goldwyn-Mayer, situat al carrer Mallorca, i és allà on va començar fent doblatge en castellà, lògicament, als anys 40. Va doblar actrius de la talla de Judy Garland o Elizabeth Taylor, com a les pel·lícules L'arbre de la vida o La gata sobre la teulada de zinc, de l'any 1958. Doblatge dirigit per José María Obies.
Nada de eso. Yo quería recuperar a mi marido, quitárselo al deporte y a sus gentes. Hubiera hecho cualquier cosa para conseguirlo.
La seva veu i la seva cadència inconfusible la va fer protagonista de la història del doblatge de Barcelona. En català va treballar molt menys, ja que quan va arribar a TV3 tenia prop de 70 anys. Coneguda per molts com la senyora Jofre, va participar en els primers doblatges de la cadena, com Dallas, Carson i Carson Advocats, o també en aquest capítol de Magnum, interpretant la senyora Ballard.
Oh, Déu meu, senyor! Ara sí que em sembla que l'he feta bona. Jo només volia les cartes.
Les cartes?
Són una vergonya. El senador no ho superaria pas si ho sabés.
Quines cartes?
I els meus nets, i els fills dels meus nets. És l'única indiscreció de la meva vida. Era una viuda jove. No ens coneixíem amb el senador. I en Harold em va fer perdre el món de vista.
L'any 1986, va participar en el doblatge de la sèrie Retorn a Brideshead, dirigida per Maife Gil i protagonitzada per Salvador Vives, Jordi Brau o Alicia Laorden en el paper de Lady Marchmain. I aquí la podem escoltar a la pel·lícula Els Blues Brothers, de l'any 1980, i doblada en català més tard en el paper de la germana Mary.
He pregat tant per vosaltres, m'entristeix i em fereix que els dos joves que he educat perquè creguin en els 10 manaments hagin tornat a mi com dos lladres mal parlats i mal educats. Fora, i no torneu per aquí fins que no us hàgiu redimit completament.
Un dels personatges més llargs que va fer en català va ser a la pel·lícula El príncep i la corista, de l'any 1957 i doblada l'any 1985. Va doblar l'actriu Sybil Thorndick, la reina vídua, al costat de Rosa Guinyón i José Luis San Salvador, que posaven la veu a Marilyn Monroe i Laurence Olivier.
Benvolguda, em permet que li presenti la senyoreta Elsie Marina?
Oh, i tant que sí, noia. Me'n recordo bé de vostè.
Oh, estic segura que no, sa reial. Vull dir, sa imperial. Sa serena majestat.
Què diu, fill?
Diu que se sent profundament commoguda i la felicita per la seva extraordinària memòria.
Gràcies, maca. Quina monada. S'hauria de posar més rímel. Quan s'és jove s'ha de portar molt de rímel i quan s'és gran se n'ha de portar molt més. I aquest te dic que és bufona.
Elvira Jofre va morir l'any 1998 a l'edat de 83 anys. Per la seva trajectòria i la seva llarga carrera, una autèntica llegenda del faristol del doblatge en català.
Encantadora, una actriu meravellosa. I, clar, jo la vaig conèixer gran. Hasta de salut una mica fluixa, però bé, sempre que venia l'actuació era fantàstica.
Parlem de la senyora Fletcher?
Parlem.
Que és Fletcher o Fletcher?
Senyora Fletcher.
S'ha escrit Un crim. És una sèrie nord-americana que consta de 12 temporades i que es va emetre entre els anys 1984 i 1996 a la CBS amb el nom original de Murder, She Wrote. Angela Lansbury era l'actriu protagonista i donava vida a la senyora Fletcher, una professora d'anglès que després de la mort del seu fill es posava a escriure novel·les de misteri i allà on va sempre hi ha un crim que ha de resoldre.
Sí, això em deien. No et convidarem mai.
A tu t'ho deien.
A mi m'ho deien, sí.
S'ha escrit Un crim.
Què recordes de la sèrie? Com et va arribar la senyora Fletcher?
Va arribar sense pena ni glòria. Em van dir, mira, ha arribat això, perquè primer eren 20 capítols. No sabíem si hi hauria continuïtat. I sí, ja ho crec.
Primer la vas fer en castellà?
En castellà.
I després va arribar en català?
I després en català.
Va haver-hi molta diferència amb el doblatge d'un idioma a l'altre o no?
No. Cap ni una. Es va doblar a diferent lloc, però no res, no. Bé.
A quins estudis es va doblar, si ho recordes?
El castellà a Parlo Films i el català. El català no ho recordo, perquè es va variar diverses vegades.
Uh-huh. I quants capítols en total hi va haver?
Jo, així per sobre, crec que entre català i castellà potser van ser uns 600.
I a més els anaven reposant,
sí,
sense parar,
sí,
no?
Sí, ara no fa molt, encara n'han donat. I sempre em sembla nou, no sé què passa.
Que és curiós, això, no? Perquè, clar, són tants episodis que no sé si recordes algun en especial.
No, tots eren molt agradables i era una actriu tan fàcil de doblar. Bueno, ens vam fer molt amigues físicament, no? Però pel cinema, no?
Potser hauríem de fer una ullada al regalim de sang que té a l'orella esquerra per si l'han picat amb algun objecte contundent abans de penjar-la. També m'he fixat en la fusta estellada de fa poc a la viga, just on hi havia la corda penjada. Segur que el xèrif ja deu haver endevinat que això vol dir que la corda aguantava el pes d'en Mestin quan l'han estirat passant per la viga.
Si no tinc mal entès, tu tenies una gosseta?
Ah, sí? Un gos, un gosset, li vaig posar fletxes.
Li vas posar fletxes?
Fletxes, sí.
I com clar, en motiu, no? I en
sí,
homenatge
sí, sí.
A ella.
Perquè és que era moníssim, era blanc, era... I tothom deia, ponle no sé què, ponle no sé què. Dic, no, li posaré fletxes, que en aquell moment l'estava fent.
I tenia dots detectivescos?
No, que va... Era una mica toia.
O sigui, res a veure...
No.
Amb la senyora Fletcher. Aprofitant que parlem de... S'ha escrit un crim de la senyora Fletcher, una icona televisiva dels 80 i 90, li hem demanat a una actriu, que és la Judit Martín, que no sé si ho has vist, però t'ha imitat. Imita a la senyora Fletcher
no,
moltes vegades
no l'he vist.
A la televisió i sobretot al Polònia. No l'has vist mai?
No.
Doncs ella imita la senyora Fletcher.
Ah, caramba.
No imita l'actriu, l'Àngela Lansbury amb la veu original, sinó que t'imita a tu.
Ah, ja.
Doncs a ella li hem demanat com ho fa per imitar-te i quines característiques té per ella aquesta imitació i ens ha dit això.
Doncs mira, una de les coses que més m'hi fixo a l'hora de doblar la Jessica Fletcher és que fa com moltes... Sempre al meu cap és com que crec que és com una muntanya russa, com que puja molt aguts, greus, i com que surfeja molt amb les paraules, els tons, no? I en aquell instant va arribar i va dir no m'ho podia creure. És realment això, com una muntanya russa.
Clar, ella fa una imitació, no?
Mm-hmm.
Una exageració. Què et sembla que t'hagin... Que
no, em sembla bé, però vull dir que aquest era la seva manera de parlar. Era molt teatral, havia fet teatre. És a dir, va morir fent teatre, Estava... I a mi m'agradava molt la manera que ho feia.
L'Àngela Lansbury realment fa poc que ens va deixar,
sí.
Perquè va morir amb 96
l'any passat,
anys.
Sí.
Amb 96 anys. No sé si la vas arribar a conèixer.
No la vaig arribar a conèixer. Li vaig enviar una nota dient-li i explicant-li, però... Es veu que la secretària o qui fos no li va fer arribar perquè no em va contestar, no?
T'hagués agradat conèixer-la?
Sí.
Mira, ja que parlem de la sèrie i amb la Judit també li hem preguntat si la veia i què li semblava, perquè S'ha escrit un crim ha sigut un fenomen mundial també.
Sí que veia S'ha escrit un crim. Soc superfan de Jessica Fletcher perquè, bueno, ja era una sèrie que a més veia jo amb les meves àvies i tant podia agradar a nens petits com a gent molt gran. I això, molt fan de l'Àngela Lansbury. No tan fan com d'altres, per exemple, Jordi Soriano, company del Polònia i d'Impro Barcelona. Ell és... un dels més fans del món d'Àngela Lansbury. Té una vitrina a casa seva, o sigui, té una habitació sencera de col·leccionisme de coses d'Àngela Lansbury. Vull dir, a aquest nivell arriba ell.
Tu també has col·leccionat alguna cosa d'Àngela Lansbury o no?
No, tinc una fotografia seva que em va regalar una amiga i tinc... De la tetera, de la vella i la bèstia, tinc la tetera, que me la va regalar el meu fill.
Clar, perquè no. Ella també sortia allà, no?
No, era la seva fisonomia. Quan veies la tetera, veies que era l'Àngela Lansbury.
Perquè ella la va doblar, no?
Ella la va doblar i la va cantar, també.
I tu també.
I jo també.
Se oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son.
Alguna vegada t'han conegut per la veu?
Sí, Sí, moltes vegades.
I què t'han dit?
Pues, i ara, i recentment, que jo ja no tinc aquella veu que tenia, perquè han passat 30 anys, que es diu aviat, però ara fa poc el metge que em visita se'm va quedar escoltant i diu, és l'Àngela Lansbury. Dic, ai, jo pensava que ja ho sabia.
I com has viscut el pas del temps? Perquè, clar, com dius tu, ja fa molts anys que la vas doblar i, clar, la veu també va canviant amb el temps, no?
Sí, no, però jo m'he adaptat al personatge sempre, perquè el Titanic, aquella senyora tenia 100 anys, la Rose, i vaja, no es va notar res, al contrari.
Han passado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Va ser un personatge molt entranyable. La vas fer en castellà, perquè en català no s'ha doblat.
No.
Titanic. És un personatge molt recordat també de la història del cinema, perquè a més la pel·lícula va guanyar molts Oscars.
Molts Oscars, sí. A mi me la van donar com una pel·lícula més. No em van dir que era candidata a Oscars ni res. I jo vaig fer... Però em va agradar el personatge i el vaig fer, pues, amb tot l'amor.
La vas anar a veure al cinema, Titanic?
Sí.
I quan et sents a la gran pantalla, què penses?
No penso. No penso perquè em passa una cosa. Quan està ben doblat, no em fixo en qui l'ha doblat. Ara, quan és una pel·lícula mal doblada, dius, qui és això? Què és això? D'on t'ha sortit? No, però, no, la vaig veure i hi havia moments que sí que deia aquí has fet això, has fet allò, però bueno, no, era... Va ser bonic.
Més actrius aquí has doblat. Per exemple, a la gran Maggie Smith.
Sí, oi.
Com a Ricard III.
Abstenta de dormir de nits i de juna de dia. Pensa que els teus fills eren encara més dolços del que eren. I qui els ha assassinat més vil del que ets.
Que, de fet, malauradament, també ens ha deixat fa poc, la Maggie Smith.
Sí, pobra.
La recordes a ella, les pel·lícules que has fet?
Ui, moltes. I l'última ha sigut una que he doblat, que encara no s'ha estrenat, que és el Club de los Milagros.
Encara vas a doblar ara?
La vaig doblar fa uns mesos.
I què tal?
Com si ho hagués fet. És com la bicicleta, que no s'oblida mai de portar-la. Pues, això, no.
Encara tens ganes, si et criden i et ve de gust anar?
Sí, em ve de gust, sí. Si és una actriu que a mi m'agrada i que té que ser... que jo em senti bé, no? Però sí, m'agradaria. Sí.
El tema jubilació, no...
Ui, no. Jubilada... Què vol dir jubilada? Un no jubila, amb aquesta professió no et jubiles mai.
A la Maggie Smith també l'han doblat l'Elsa Fàbregas, la Maria Lluïsa Solà. Entre vosaltres diries que hi ha hagut una rivalitat sana professional?
No, cap ni una. Cap ni una, perquè la Elsa, quan la va doblar, jo encara no era a doblatge. I quan la va doblar la Maria Lluïsa, és que la Maria Lluïsa és fantàstica i en aquell moment potser estaria fent teatre o no sé què, però no van pensar en mi, vaja.
Són amigues de la professió.
Sí, molt amigues.
I quan arribava una actriu que feies tu i li donaven a ella o a la Rosa Guinyón, per exemple, què pensaves?
No, ens trucàvem. Nena, mira que m'han donat això. Fes-ho, tranquil·la. És a tu que t'han cridat. No passava res. ens preguntàvem, nena, t'ha agradat això, com ho he fet? Sí, t'ha quedat fantàstic. I una cosa sí que hi havia aleshores, que quan acabaves una... Jo vaig fer la Simpson del rei Eduard III o IV, no sé quin era, d'Anglaterra, i va ser una de les primeres, i em va costar, em va costar perquè anava amb por. Després també la del Woody Allen, Interiores, i tothom que la veia doncs em deia, està estupenda, està estupenda. Però ara això ja no s'estila. Ara fas un paper, per bonic que sigui, per bé que ho facis, ningú té res.
S'ha perdut una mica...
S'ha perdut, sí.
Tota aquesta companyonia que hi havia abans.
Sí, sí.
Un altre personatge entranyable a qui vas posar la veu va ser l'actriu Rosemary Harris, que potser pel nom no sona gaire, però que si diem que és la tieta May de la trilogia de Spider-Man,
sí,
segur que la reconeixem.
Sí.
Les classes, la feina, el temps que passes amb mi, no ets Superman. Ja somrius, per fi. No t'havia vist somriure des que hi havia la Mary Jane aquí. Només tenia 6 anys quan la família de l'MJ va venir a viure al costat de casa. I quan ella va baixar del cotxe i la vas veure per primera vegada, em vas agafar i vas dir, tia May, tia May, oi que sembla un àngel?
A certa edat, clar, ja et van començar a donar papers d'àvia, no?
Sí.
Com ho vas rebre, això?
Pues molt bé, perquè era tan encantadora aquesta actriu, tan dolça, tan bé, que a la meva veu li anava molt bé.
Què s'ha de tenir per ser una bona actriu de doblatge, per tu?
Per mi s'ha de ser actriu. No val tenir una veu meravellosa. A més, si la tens, pues, fantàstic.
Amb el pas dels anys, la tècnica ha canviat moltíssim. No té res a veure com es doblava als anys 50, que ara... Els 2020, per dir-ho d'alguna forma.
Ha canviat, i més que canviarà.
De tots els canvis tècnics i tecnològics en doblatge que hi ha hagut, perquè tu els has viscut tots, o gairebé tots.
Quasi bé.
Quin és el que més et va costar? Quan vas arribar un dia a la sala i et van dir, no, mira, és que això ja no ho farem així, eh? Això a partir d'ara es farà així.
No, va ser paulatinament, poc a poc, i com que hi va haver, amb l'arribada del vídeo... Va haver tanta avalanxa de feina que no vam tenir temps de veure els canvis.
Clar, perquè primer anaves amb magnètic, imagino,
sí.
I després ja va arribar a les pistes i al digital, que no calia haver d'esperar a que la cinta rebobinés i es podien fer molts més takes alhora que no pas en aquell moment, no?
I ara, si t'oblides una A, te la posen... sense que l'hagis de dir.
Ah, sí?
Sí.
Com ho fan, això, ara?
És tècnica.
Clar, és la tècnica que avança, i has dit, i que més que canviarà.
Sí.
Com veus tu el futur del doblatge?
Mal.
Sí?
Malament.
Per què?
El veig perquè sí. El que es valorava, ara no es valora. Començant pels amos de l'empresa... es deixen guiar per la pel·lícula, per el que ha dirigit la pel·lícula, no? El director diu, aquest actor té 80 anys, té que ser un que tingui 80 anys, i això és molt difícil.
Mana més el client?
Exacte, mana més el client que el que val el poder fer-ho bé. Però bueno, això ja s'ho faran, i jo ja no hi seré...
Repassant la teva biografia, també he vist que vas doblar a Margaret Dumont, que és l'actriu que sempre feia de vídua milionària i que va treballar en moltes pel·lícules dels germans Marx, com per exemple a Una nit a l'òpera, i que tu vas doblar al costat de Josep Maria Angelat.
Angelat, sí.
Que va posar la veu al Groucho.
Senyor Driftwood!
Oh, senyora Claypool, hola!
Senyor Driftwood m'havia convidat a sopar amb vostè a les 7 i ara són les 8 i del sopar res de res.
Què vol dir res de res? Jo acabo de fer un dels millors texts de la meva vida i no gràcies a vostè, precisament.
He estat asseguda aquí des de les 7 en punt.
Sí, donant-me l'esquena. Quan convido una dona a sopar, espero que em miri a la cara. És el preu que ha de pagar.
La recordes, aquesta pel·lícula?
Sí, recordo. Bueno, era... la preníem com una joia, no? Perquè era una cosa tan antiga. Però sí, sí, la recordo.
Clar, de fet, Margaret Dumont, que va participar en moltes pel·lícules dels germans Marx, en la seva biografia, en Groucho, escrivia que ella actuava de debò i que ella no tenia la sensació que estava fent una pel·lícula còmica i que això els hi feia molta gràcia als propis Groucho i Chico. Tu quan dobles o la doblaves en aquesta pel·lícula còmica, tu feies de debò?
No, jo ho feia de debò.
Com ella, igual, no?
Com ella.
De fet, aquesta pel·lícula és de l'any 1935, però va arribar molts anys més tard per doblar-se en català, em sembla que als anys 90, i justament per aquella època, no sé si recordes que ja t'havien donat un Atril d'Oro.
Sí.
Que va ser l'any 1987.
Sí, tots estan allà. Tot allò de dalt, l'Atril és aquell més llarg, així. L'altre és un que em van donar d'una feina del Titanic. Després l'altre... Sí, jo estic allà. I encara em falta un que me l'han de donar i... O sigui, el tinc concedit, però no me l'han portat, perquè jo no vaig poder anar a buscar-lo. I allà tinc la tetera, allà, la meva tetera.
De fet, en aquest menjador, en aquestes prestatgeries, hi compto 6 premis, 6 trofeus.
Sí.
Un d'ISGE, hi ha aquest Atril d'Or, no?, que té, que té forma de faristol. I després també hi ha un micròfon així com antic, no?, dels anys 50 com a premi.
Aquest és el que jo vaig fer la prova per entrar a la ràdio.
El mateix micròfon?
No.
Molt semblant.
El tipus.
El tipus de micròfon, eh? És així, doncs, metàl·lic, amb una mena de línies i ratlles de color negre que fan del filtre, per entendre'ns.
Sí.
I de tots aquests premis, quan te'ls han donat, què pensaves?
Ah, pues agraïment i que era massa, que era massa.
Doncs mira, no sé si recordes justament els Atril d'Oro, els Faristol d'Or, que te'l va donar Manolo Cano.
Manolo Cano.
I ho presentava Pepe Antequera.
Pepe Antequera, sí. Em van criticar a mi. Perquè vaig contestar en català.
Jo he estat molts dies a preparar per les meves coses. M'oblidava que això existia, que això podia ser. I ha sigut. Moltes gràcies a tots. El que heu fet possible que això sigui una realitat per mi. Farà que jo segueixi com sempre amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que he tingut sempre. A tot m'agrada.
Dius que et van criticar per parlar en català.
No, perquè ell em va presentar en castellà i jo vaig contestar en català, no? I va sortir un a internet i em va dir, però per què contesta? I és que em va sortir així, mira.
Què recordes d'aquella nit, d'aquelles èpoques on tots els actors, les primeres figures del doblatge, us reuníeu, fèieu sopars, anàveu vestits de gala, era gairebé com una cerimònia dels Oscars.
Sí, ho era. Volia ser-ho. Va ser un esforç molt gran que va fer a l'Antequera i li hem d'agrair molt amb ell. Era fantàstic. Érem feliços.
Clar, per donar visibilitat al doblatge,
clar,
també, no? És un art molt desconegut, tu creus, el doblatge, o poc valorat?
Sí, és poc valorat. És poc valorat, però no s'hi pot fer res.
I per què creus que està poc valorat el doblatge?
Això no ho sé. Però hi ha coses que, si no s'haguessin doblat, no s'haurien pogut veure. I doblades tenien un passe. El doblatge ha arreglat moltes coses. Ha sigut una època bonica i això és de fa molts anys, eh? El doblatge no és recent, que va. Que va, és, no sé, abans de Franco o Franco, no sé. Jo no sé per què jo no hi era, però sí, ha sigut molt bonic passar aquesta època.
Tens una filla?
Sí.
La Maria del Mar?
Mm-hmm.
Maria del Mar, ta marit?
Mm-hmm.
Que també es dedica al doblatge.
Sí.
Ella dirigeix, ajusta, també ha fet d'actriu...
Sí.
Com va començar ella la professió? Tu li vas inculcar?
No, no, que va. Jo volia que s'hagués amb la carrera que estava estudiant i ella, pues, com fan els fills, pues, no va obeir. Va dir, això m'agrada molt i vull començar aquí. Bueno, i així va ser.
Haguessis preferit que no s'hagués dedicat a la professió?
Jo, a mi sí, m'hauria agradat més que hagués fet. I si després d'acabar la carrera volia fer alguna cosa, que ho fes. Però primer acabar el que havia començat.
Però per què? No, perquè és una professió difícil o has passat malament en algun moment?
No, al contrari. Aquí era una època molt bonica, però era allò de la carreritis, potser, no?
Mira, li hem demanat també a ella que et dediqui unes paraules i ens ha dit això.
Hola, sóc la Maria del Mar Tamarit, la filla de la Marta Martorell. Què ha significat el doblatge per la meva mare? Puf, pues, és llarg de contestar, però bueno, intentaré ser breu. Ho ha significat tot el doblatge, ha significat la seva vida... i sobretot l'ha fet molt feliç, molt, molt. Era una altra època i realment les coses es feien amb molta cura i amb molt amor i hi havia grans professionals. També s'ha de dir que s'aprenia cada dia i cada dia era com un repte, no? Era una meravella en aquelles èpoques que van començar. I també... aprenies, i no només aprenies, sinó que ella era molt meticulosa i, bueno, és una crac. És una crac. I només li vull enviar un petó ben fort des d'aquí i dir-li que l'estimo molt.
Molt bonic.
Què et sembla?
Molt bonic.
No t'ho esperaves, eh?
No.
Marta, i ja per acabar... per anar acabant. Estàs còmode? Estàs bé? O...
Sí, estic molt bé.
Què és per tu la màgia del doblatge?
Jo no considero una màgia, ho considero una feina que està bé o no està bé. Si la fas bé, és meravellós. I si la fas malament, doncs és una birria. M'agrada. Jo... les veig totes doblades.
Marta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que et vagi tot molt i molt bé.
Moltes gràcies a tu.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.